Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
I tornem al Sant Cugat a fons. Després de la tertúlia tornem a rebre el Lluís Cabal, el nostre expert en música clàssica. Benvingut de nou.
Bon dia, gràcies per allò d'expert, però bueno, deixem-ho apassionat, si vols.
Si no ho venga així, què farem, si no? Bueno. Escolta, avui ens vens a explicar una cosa seria una sonata for dummies, allò que fan, eh?
Sí, mira, ja veuràs. Saps què passa? Que bé, la temporada passada vam acabar amb... L'últim dia vam acabar amb Beethoven. I la intenció era aquesta temporada començar amb Beethoven, també. El que passa que, bueno, la setmana passada, i de tots és conegut, vam canviar els continguts en homenatge a Montserrat Caballé.
Una tràgica notícia.
I, bueno, doncs, llavors, avui volia parlar de Beethoven, però és veritat que ja fa temps que em plantejo que hi ha una sèrie de terminologies musicals que jo faig servir que potser són desconegudes per l'oient. I durant aquesta temporada anirem combinant una mica i m'agradaria anar aclarint algun d'aquests conceptes.
Està molt bé perquè la gent també, d'alguna manera, conegui, perquè segurament fa anys aquests conceptes per les persones que escoltaven música eren més coneguts, però com que d'alguna manera la música clàssica no està tan a primera línia, potser s'ha perdut una mica aquests formats.
Sí, i també fins i tot hi ha nomenclatures tècniques que potser no han estat mai a l'abast del públic i que, clar, jo és la meva feina, és la meva passió, jo moltes vegades dono per conegut coses que no ho són, no? Llavors, mira, ja ens hi vam trobar... Hi ha una expressió que jo utilitzo molt quan parlem de les obres, que és la forma sonata. I avui parlarem precisament de què vol dir la forma sonata.
Jo t'he de dir que l'única cosa que em recorda sonata és el nom d'un cotxe.
Bueno, ja és algo.
Llavors...
Mira, una sonata... A veure, hem de distingir dues coses. El que és la forma sonata o el que és una sonata. Una sonata és una obra... normalment per dos instrumentistes i que té diversos moviments. Això és el que és pròpiament una sonata. Però la forma sonata, quan parlem de forma sonata, estem parlant d'una estructura, que ara explicarem. Perquè hem de tenir clar que la música, el discurs musical, no és aleatori ni capritxós, sinó que respon a una estructura. Hem de dir també, cuidado, no ens equivoquem, l'estructura és posterior, és a dir, la música és com el llenguatge. O sigui, primer l'home aprèn a parlar i després aprèn a estructurar i a escriure aquest llenguatge i a normalitzar-lo amb les normes que són. Però primer ha après a parlar. La música és el mateix. Primer hi ha la música. I després, a partir de com són les obres, els teòrics analitzen i diuen, mira, doncs l'estructura d'aquestes obres és així. I hi ha tota una sèrie d'obres que responen a aquesta estructura. I això és el que... Quan parlem d'una forma, estem parlant en música. Quan parlem de forma, parlem de sonata. Hi ha una anècdota molt divertida. Eric Satie era un músic de finals del segle XIX, principis del XX, molt amic de Claude Debussy, i era un home que tenia molt sentit de l'humor. I diu que cada diumenge anava a casa de Debussy i li ensenyava les obres que havia escrit. I Debussy el trobava, bueno, era bon amic, però trobava que la música era una mica avorrida. I un dia li va dir, escolta, podries canviar alguna cosa a la teva música, a veure si es fa més interessant? I li va dir, què vols que canvi? Diu, canvia-li la forma. I al cap de 3 setmanes, Satie es va presentar a casa de Debussy amb una obra que es deia 3 peces en forma de pera. I li va dir, però què? I què li has canviat aquí? I li va dir, la forma. I diu, i quina forma té això? De pera. Té forma de pera. És una mica... Bueno, no, de fet, és absurd dir que té forma de pera, però és l'humor que li va posar a l'estructura, no? I bé, el que dèiem, la forma sonata... Què és una forma sonata? La forma sonata és una estructura que la trobem normalment. Aquesta forma... comença a gestar-se en el classicisme i té el seu màxima expressió en el romanticisme. És, la forma sonata la trobem pràcticament en el 99% de les vegades en els primers moviments de les obres instrumentals, ja siguin sonates pròpiament o siguin... De fet, el nom li ve perquè originalment era el primer moviment d'una sonata és aquesta estructura que ara explicarem.
Aquesta estructura.
També ho trobem en sinfonies, en sinfonies clàssiques i romàntiques, Beethoven, les sinfonies de Mozart, les sinfonies de Haydn, sobretot després en les sinfonies romàntiques, Brahms i Tchaikovsky ja ho porten molt més enllà. Però ho trobem en aquests primers moviments. I què és això? En realitat és una estructura que consta de tres parts. És com una novel·la.
Però en aquest cas, perdona, Lluís, que com la imatge que em faig... si tan estructurada és la música clàssica, com hi ha espai per tanta creativitat?
No, cuidado, no t'equivoquis, eh? I la forma sonata, no, la música és estructurada sempre, igual que el llenguatge, sempre és estructurat. I tot això que parlem aquí, jo ho centro en la música clàssica, que és la que conec, però la música actual, fins i tot la música comercial, es regeix per unes normes, per les mateixes normes, eh? Música és música. Les normes harmòniques i les normes formals. Un dia parlarem de cançons, un dia et faré cantar. Ja et vaig dir que et
no,
cantar.
No, ja, tu m'ho has
dit. Parlarem,
dues setmanes intentant que canti i no penso cantar.
Un dia us posaré uns exemples amb cançons de consum actuals i veureu com responen també a una forma que normalment és la forma rondó i responen a aquesta forma. Bàsicament perquè, bueno, com dèiem, com el llenguatge té una estructura, però, evidentment, el teatre és llenguatge i té una estructura. Però és creatiu, ningú em negarà que el teatre és del més creatiu que s'ha inventat. El que passa que, a l'hora d'escriure-ho, hi ha unes pautes perquè
és sobretot per ordenar
el discurs, no?
I perquè tothom s'entengui el mateix.
Entengui el que passa, no? Llavors, la forma sonata és el mateix, és com una mini obra de teatre. Té tres parts. Una exposició, un desenvolupament i una reexposició, que és amb la que conclou. En l'exposició, què passa? En l'exposició, el compositor ens presenta uns temes que, ordenats d'una manera, que ell, aquí sí que deixa pas a la seva creativitat. En el desenvolupament, què fa? Agafa un o dos d'aquests temes i els desenvolupa. Què vol dir desenvolupar? Doncs que els canvia, els modula, canvia de to. Ara explicaré què vol dir canviar de to, eh? Però modula... Els allarga, els canvia, els transforma una miqueta. Modular, canviar de to, vol dir que quan tu modules i canvies de to, estàs fent, per exemple, quan tu dius, això està en do major, estàs en la paleta, comparat amb un quadre, estaries en la paleta de colors de do major. Quan dius en re major, és una altra paleta de colors, diferent. En mi major, una altra paleta de colors. Cada to és una paleta de colors que s'estructura diferent. I és amb aquests colors que el compositor juga, igual que juga un pintor, amb diferents tons i matisos, perquè si no, seria una mica monocromàtic. Si tot fos sempre el mateix to, seria com una pintura monocromàtica, no? En canvi, la riquesa, precisament, de la música és aquesta policromia de colors musicals, igual que un quadre, no? I llavors, finalment, en la reexposició torna tornen els temes, canviant-los una miqueta, perquè degut precisament a tot el que ha passat, aquests temes ja han canviat, i
això té una estructura narrativa. És a dir,
una estructura narrativa.
El que en teoria està passant, es van modificant per transmetre, el que dèiem una mica la setmana passada, que la idea és transmetre una sensació, o transmetre
una emoció,
sí. Doncs a partir com es modulen aquests temes és com es transmeten les emocions.
És el que dius tu, o sigui, és encertat, és... O sigui, a partir d'aquesta relació que hi ha entre els temes i com es modulen i com interaccionen entre ells, és el que dona l'obra. Igual que una obra de teatre, els personatges interaccionen. De vegades, al principi, el més bo, al final acaba sent el més dolent. Per què? Per tot el que ha passat entremig, no? I és aquesta tensió entre els personatges, aquestes tensions i distensions, el que ens genera a nosaltres, com a espectadors, les emocions. De totes maneres, jo penso que el millor que podem fer és posar un exemple musical que ho entendrem. Us he buscat una obra que tothom coneixerà i ara sentirem l'exposició d'un quartet de Mozart, que és la Eine kleine Nachtmusik.
Coneixer-la potser sí, però pronunciar-la ho veig més difícil,
Jo t'he posat a pronunciar, et diré que ho toca el Gewandhaus Quartet, un quartet alemany que toca molt bé, el sentireu, i ara sentirem l'exposició d'aquest primer moviment de Eine kleine Nachtmusik. Mira, això que estem sentint ara és el que en diríem el tema A, la música ha començat, i aquest és un tema que ens queda, després es repetirà. Ara hi ha un petit pont i vindré un segon tema, que és aquest d'ara. Ara vindria un tercer tema. I ara un quart tema.
A veure, Lluís, però no m'has dit que eren dos temes de l'exposició.
Bé, poden ser
que m'embolico jo, eh?
Poden ser dos o més. En realitat, això són dos temes amb els seus subtemes, però jo, per fer-ho més comprensible a l'oient, ho he dividit amb quatre temes. Ara, el compositor, perquè ens torni a quedar aquesta explicació ben clara, torna a repetir, torna a l'inici. Tema A. Has també el tema B. I ara el tema C. I aquest és el tema D, amb el que conclourà l'exposició. Això era l'exposició pròpiament. És veritat, jo abans us he dit que normalment són dos temes, i és veritat, en realitat, com et deia, aquí serien dos temes amb cada un amb el seu subtema. Però, clar, si entrem aquí amb aquest llenguatge,
no,
ens perdrem.
Era perquè m'ha creat l'atenció,
sí,
eh? No...
Jo he preferit anomenar tema A, tema B, tema C i tema D, perquè així després, quan fem la reexposició, ho veurem més clar, llavors, no? Perquè si no, llavors...
Sí, és més difícil d'explicar, sí, sí.
Tornem a el que dèiem, eh? El procés creatiu, la creativitat dels músics, i més quan estem parlant de Mozart, home, són paraules majors, amb la qual cosa, Mozart, si la música de Mozart es caracteritza amb alguna cosa, és que no és encotillada i dona llibertat a la seva creativitat, amb la qual cosa, aquesta estructura estàndard, Mozart la respecta, però l'enriqueix, diríem, no? Ara sentirem el que és, en el següent track, sentirem el que és el desenvolupament, que és que ja sentirem que comença igual, però de seguida aquest tema D que ha fet tan tiro 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 ta ta tiro i et torna a sortir de seguida, però amb un altre to, té un altre color. Nosaltres ara, com que hem parat, ara no ho sentirem, però si sentíssim, potser ens costarà de notar, però si sentíssim l'obra seguida, al moment que torna a aparèixer aquest tema, clar, l'hem sentit fa un moment amb re major, ara el sentim amb do major, és una mica com si és el mateix paisatge, però potser o hi ha més llum o n'hi ha menys.
Ha canviat,
no?
La llum.
És una mica,
sí,
diferent,
sí, sí,
la llum,
sí.
Ha canviat. Bé, aquí la reposició en aquesta sonata, el desenvolupament és curtet. És això que hem sentit només.
Aquesta
és,
part només.
És aquesta part només.
No hi ha una llargada establerta ni una proporció.
No. Això és a voluntat del compositor. Aquí Mozart ha cregut convenient que només agafar el tema D i anar-li d'una mica de voltes, si us heu fixat, ara ho tornem a sentir, aquest patiro, tito, tiro, tatatatatiro, tatiro, tito, tero, tatatatatiro, tatiro, va canviant de color, és un tema semblant, però va modulant per tornar al to original de la reexposició. Tornem a sentir aquest track, sisplau.
Són matisos, eh?
Sí, clar, però és que la música, l'art són matisos, les emocions són matisos. Quan tu com a espectador estàs escoltant, això et suscita emocions. Tu no saps per què, ho sap el compositor. Tu no saps per què, però és per aquests canvis de color, aquestes modulacions, aquestes transformacions dels temes que tu has sentit abans i t'han quedat. El que dèiem comparativament al teatre, no? El personatge es va transformant. Potser era molt bo i estàs veient que no és tan bo, o al revés, potser era molt dolent i et semblava que era molt dolent, però en realitat és més bona persona del que et sembla. I tu vas veient com es va transformant i com l'acció va funcionant. Fins que arribem a la reexposició, que és el que sentirem ara. Comença igual, però ara ja, de seguida, ja ho sentirem que el tema és el mateix, el tema A, però després sortirà el tema B, però en un altre to. Fins aquí, de moment, és igual que al principi, però precisament ara ve el canvi. Sortirà el tema C, però en comptes d'en re major, en sol major. I ara torna a sortir el tema que ha utilitzat al desenvolupament. Bueno, això, finalet, aquest finalet era el que en diem la coda, moltes vegades les formes sonates, al final de tot acaben el que es diu una coda, que és una paraula italiana que vol dir cua. És la cua final per acabar això. Aquesta és la petita historieta que ens ha explicat Mozart aquí. Si et sembla, ara porto un altre exemple, que és un quartet de flauta i corda de Mozart, que és una mica diferent, però també és una forma sonata. Aquí Mozart encara és més creatiu, i jo crec que ens cap just per l'estona que ens queda de programa.
Haurem d'ajustar-lo molt, però jo crec que sí.
Doncs bé, Ebres, engeguem amb el track 4, sisplau. Això és un quartet per flauta i corda de Mozart, el primer moviment, el quartet en re. Això, si em permets, aquí, això és la versió del quartet Euterpe clàssic, que és el Bernat Castillejo a la flauta, la Canòlic Prats al violoncel, el violí, a l'Albert Verdolet al violoncel i un servidor de vosaltres a la viola.
És un luxe que també que la gent que ens ve aquí a explicar coses estigui interpretant-les, a més.
Bueno, és una obra que jo, a més a més, he dit molt de carinyo i la vam gravar ja fa uns anys i m'agrada molt escoltar-la i és molt bonica. Aquí estem sentint ara ja aquí el mateix que dèiem, el tema A i el tema B, i ara ve el tema C. això, si em permets l'anècdota, això és una obra que li va encarregar un comerciant holandès que s'havia establert a Viena, li va encarregar Mozart, i tocava una mica la flauta, i li va demanar una col·lecció de quartets que fossin bonics i fàcils de tocar, perquè ell era flautista aficionat, però es veu que no massa fortuna. Llavors Mozart ho va fer, va escriure quatre quartets molt bonics, i quan els hi va donar, aquest senyor es va enfadar molt, perquè els quartets eren molt bonics, però eren molt difícils de tocar.
I llavors va fallar una de les dues coses
condicions, que... I llavors resulta que no li va pagar l'encàrrec. Ara aquest és el tema B. I ara ve el tema C. I ara vindrà el quart tema d'aquesta exposició, que és el D. I què? Ara s'està acabant l'exposició, ara vindrà el desenvolupament, ja us ho anuncio aquí, Mozart. El tema que utilitza en el desenvolupament és el tema principal, però ja d'entrada una mica modificat. Realment és sorprenent, això passa poques vegades, eh? Però ja veuràs, és una derivació d'aquest... Mira... I, evidentment, per donar-li més tensió, el quartet és en mode major, que també ja un dia ho explicarem què vol dir això, però aquí ho està fent amb la menor, que li dona encara més contrast. I ara aquí barreja el tema B, evidentment també ha canviat de to. Bé, i ara sentirem la reexposició, que torna al tema principal. I ara d'aquí ara tornarà a aparèixer estem sentint el tema principal, ara sortirà el tema D i després hi haurà el que dèiem abans, una coda, amb la qual acabarà aquest moviment. I aquesta és la història que ens explica Mozart en aquest primer moviment.
Algun dia haurem de parlar de què transmet cadascuna de les tonalitats.
Bueno,
i...
això ho anirem aclarint, però en qualsevol cas el que transmet sempre és tensions i distensions, que és el que a nosaltres ens susciten determinades emocions, que evidentment segur que a tu te'n susciten unes i a mi me'n susciten unes altres, però aquesta jo penso que és la grandesa de la música i la grandesa de l'art en general.
Doncs Lluís, no sé si ens queda encara per acabar d'escoltar aquest tema.
Bueno, podem deixar fins al final.
Ens acomiadarem amb aquesta forma sonata que es va escriure perquè fos fàcil de tocar i al final no ho era.
No ho era.
Ho deixem per la setmana que ve. Moltes gràcies, Lluís.
Moltes gràcies.